tot i que estem en començament de temporada turística, desplaçar a la gent que es pugui a la suport a l'equip i que sigui una festa quan acabis partit. Gràcies.
Doncs aquesta crida queda feta i la gent que pugui segur que vindrà a acompanyar-se al roig i negre. Gràcies, Xavi. Feliç setmana.
Bona setmana. Salut.
Vinga, volem parlar-vos d'un llibre que és, en aquest cas, una relectura, una revisió del mite de la Torre de Babel, d'aquest episodi bíblic. Tothom parlem doncs, de Babel, de vegades, i no sabem ben bé el que ens referim, com tantes coses doncs, del nostre passat doncs, cristià. Però, en aquest cas, aquesta relectura es fa des d'una perspectiva, doncs, no diríem religiosa, sinó des d'una perspectiva doncs, lingüística, literària, i des de, en aquest cas, com un manifest, com una reivindicació doncs, de la plurilingüitat al món, eh? En contra, com diu el subtítol del llibre, Ball en Babel, contra l'absolutisme lingüístic. L'ha escrit en Joan Lluís Lluís, escriptor nord-català, conegut, entre d'altres, doncs, per seus llibres com El dia de l'os, o també Junil a les terres dels bàrbars, un autèntic best-seller doncs, que fa 2 anys va posar potes en l'aire, doncs, el panorama literari català. El saludem ja. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Te saludem a Barcelona o a la Catalunya Nord?
A Catalunya Nord, a Perpinyà, precisament.
A Perpinyà. Quin dia hi fa avui a Perpinyà? També plou?
Oh, plou. Fa 2 dies que plou. És meravellós.
Meravellós.
Feia 2 anys que no havia tanta pluja seguida, em sembla.
Doncs aquí mos passa exactament el mateix. Portem 36 hores d'aigua aquí a les Pitiuses i és un miratge perquè la terra s'assecarà igualment, però almenys doncs, podem viure en aquesta fantasia d'un doncs, passat on sí que hi ha aigua del cel. Escolta, Joan Lluís, del cel va baixar, en aquest cas, Déu, per dinamitar d'alguna manera un projecte, en aquest cas, del seu poble, de construir una torre on s'anava a unificar totes les llengües. Recordem aquest mite?
Sí, aviam, doncs, el Gènesi, el capítol 11, es diu que els humans parlàvem tots la mateixa llengua i ens vam unir i vam dir fem una torre i anem pujant per mostrar que nosaltres també sabem fer coses molt, molt importants. I Déu, que ho va veure això, no li va agradar gens, perquè va dir, si comencen a fer aquestes coses, ja no els podré aturar mai. Llavors va baixar, o va fer un àngel, que és la mateixa cosa, i va crear la diversitat lingüística i com que els homes no es van poder entendre, es van dispersar per la capa del món i seria l'inici de la dispersió dels humans. Això és el que s'explica a la Bíblia. I ha estat una justificació durant molts segles i encara avui molt sovint per dir que la diversitat lingüística és un problema, és un càstig, és un obstacle, mentre que jo crec que és tot el contrari d'això.
Encara ara, políticament, hi ha aquí, no sé, una visió utilitarista del món, molt pragmàtica, molt sovint relacionada doncs, amb visions molt neoliberals del món. Encara ara es considera doncs, la diversitat lingüística com un endarreriment, no?
Sí, però és que és tot el contrari. Jo crec que un món monolingüe seria un món totalitari, perquè seria molt més fàcil de controlar tothom, de saber què diu tothom, d'imposar els discursos a tothom. Els règims totalitaris sempre han maldat perquè tothom parli la mateixa llengua i crec que és un greu problema. I és veritat que sovint ens volen fer creure des d'un interès, com deies, neoliberal o des dels interessos dels estats, que una llengua és només un mitjà de comunicació, però que és una eina i prou, i que només hem de canviar d'eina per entendre's i ja està. Però no és veritat. Una llengua és molt més que una eina. És memòria, és identitat, és cultura, és història personal, història col·lectiva, és geografia, és projecció en el futur, són emocions, són sentiments. Una llengua transporta una enorme quantitat de coses diferents. Per tant, si canviem de llengua, no és una cosa banal, neutra, només de prem un botó aquest o prem aquell altre botó i ja està. És, si canviem de llengua i renunciem a la nostra, perdem una enorme quantitat de coses. I jo crec que aquesta pèrdua no ens la podem permetre. No és ni digna ni honorable demanar a algú que perdi la seva llengua mai.
Tu, Joan Lluís, has nascut a un estat que s'ha caracteritzat en els últims 250 anys per ser segurament el més agressiu, el més violent en aquest sentit. És el paradigma de l'extermini de llengües. No ha passat enlloc com ha passat a França, no?
Probablement no ha passat enlloc. S'ha fet amb violència però també amb intel·ligència, això, i per això és aquesta barreja de les dues coses que ha fet que sigui tan eficaç. Perquè França, i parlo de la França democràtica, no de les monarquies, la França democràtica va prometre als catalans que si deixaven la seva llengua aconseguiria un cert ascensor social, i aquest ascensor social va existir de veritat. Però no era només una oferta generosa, perquè hi havia, de l'altra banda, el que has dit, la violència. Hi havia violència, sobretot, contra l'Alemanyada. Durant dècades, a l'escola francesa democràtica, es castigaven i es picaven la mainada que parlava en català. Per tant, ha estat, d'aquesta manera, molt, molt despietat el sistema francès. I demostra que les democràcies també poden voler matar llengües, i que maten llengües concretament. França ho demostra, i jo crec que avui Espanya també ho demostra. La democràcia espanyola té una de les seves missions, de les missions del nacionalisme espanyol a través de la democràcia, és de matar o, en tot cas, de residualitzar la llengua catalana. Això és, em sembla que és innegable que és així avui.
Ara mateix, doncs, pel que fa doncs, a les llengües, diríem, minoritàries de l'Estat, la situació en algunes bandes és més crítica que d'altres, però en qualsevol cas no podem comparar a França on l'occità, el bretó, el flamenc, el basc, el català, doncs han patit, en fi, un canvi de 180 graus en poc més de 5-6 dècades, no? Ai, perdona, 5-6 generacions.
Sí, és això, almenys i tot. Jo, quan era petit, en els carrers dels pobles sentia parlar català cada dia. Ja era un català parlat per gent de més, probablement de més de 40-50 anys, però era una llengua parlada, sentida habitualment. Avui és excepcional sentir parlar català als carrers dels pobles de Catalunya Nord. Vull dir que la desaparició, l'esfondrament d'una llengua pot ser molt ràpid. En 40-50 anys es pot produir, i avui jo crec que als territoris on es parla català no n'hi ha cap que es troba prou segur i prou sòlid, però haver de témer que algun dia proper arribi aquest moment de l'esfondrament.
I més enllà doncs, de la situació específica de la nostra llengua, diríem que a nivell global també hi ha una tendència en què l'anglès a poc s'ho vagi menjant absolutament tot i que sigui com una mena de llengua, nova llengua franca a la que tots ens estem rendint, no?
Sí, bé, de llengua franca més o menys sempre n'hi ha hagut, només que en general abans eren en territoris més limitats. El francès va ser llengua franca de la diplomàcia a Europa al segle XVIII, per exemple, i en un moment i en un lloc limitat. La globalització fa que els efectes de la llengua franca, que és l'anglès avui, són molt més potents i són realment globals, i que tot el món avui hi ha gent que parla anglès. I sí que és un problema. Per mi no és el problema més urgent que hi hagi per la supervivència del català. Crec que el primer problema al qual ha d'enfrontar-se el català com a llengua són els estats, essencialment l'estat espanyol, perquè té la gran massa de parlants dintre seu, i l'estat francès. L'anglès no és defensat directament per un estat que vol imposar-se, és més el sistema econòmic que ho imposa, però sí que és molt trist. Jo, a mi m'entristeix molt veure que avui a tot el món, a totes les ciutats, fins i tot ara pobles, es veuen botigues que prefereixen escriure en anglès que no en català. És molt empobridor, perquè a més és un anglès molt d'estar per casa, molt rudimentari, no anem enlloc amb aquest anglès tampoc. És provar de donar una imatge de si mateix oberta, internacional, dinàmica, però en realitat sovint és simplement un provincialisme una mica trist. La veritable reivindicació d'una identitat local, fins i tot per al món econòmic, pel comerç local, passa per la llengua pròpia. Això, vull dir, és una cosa que s'ha estudiat en universitats, això. Els productes alimentaris que tenen una identitat pròpia es venen millor. I aquesta identitat pròpia passa també per la llengua, passa sobretot per la llengua. A Bretanya, per exemple, els comerços que etiqueten o retolen en bretó i en francès, s'ha demostrat que tenen més clients turistes que venen que els altres. Clar. Perquè als turistes els agrada. Mm-hmm. Els agrada aquesta diferència que veuen, tastar aquesta diferència, aquesta identitat. La llengua és un factor econòmic important. La llengua pròpia, vol dir. Mm-hmm.
Doncs amb aquest missatge ens quedem i a ballar amb Babel contra l'absolutisme lingüístic, de Fragment Editorial, en aquest Assaltar la Bíblia, escrit per Joan Lluís. Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Gràcies, adéu.
Alguien de Formentera, Eivissa. Doncs mira,